acrobàtic, intel·lectual, talent del ciutadà d'home. I a l'estiu pot sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Sabater, nirvana a tots, cel a la terra per a l'indústria. I els hereus dels fabricants se la pelen amb les dues mans.
La història la fa les masses, perquè són la massa mare del pa de cada dia. Perquè són massa per restar oblidades, perquè són moltes i empunyen la massa. Per a tota la gent que han enganxat fent el que estava prohibit, benvinguts a les mans a la massa. Ell és l'Isan i jo el Joel. Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes. Bon dia.
Bon dia. Bé, ens hem aixecat a una bona hora per venir a la ràdio i transmetre una mica d'informació en direcció a lo que segurament és el vostre espai de confinament. Ens agrada la idea romàntica d'imaginar-vos una mica ja a les fosques, com en una espècie de búnquer, pujant el volum de la ràdio com qui espera assabentar-se d'una notícia reveladora. I què millor que una mica d'història materialista, una mica de revolucions, per fer baixar el regust apocalíptic d'aquests dies estranys? Al cap i a la fi ens toca més a prop el nostre passat que el present del poder. O és que ens hem de planyar per les notícies dels congressos cancel·lats i el fracàs de l'obra de l'any al Liceu? Esperem que les nostres ones radiofòniques us arribin com un bàlsam de proximitat, una presència incorpòrea, però eficaç per acompanyar. Mentre dura el pànic que està veient avui pel metro i s'accelera la repressió d'una societat que ja no vol tocar-se i la gent es saluda a dures penes, amb colzes i amb els peus, l'Isan i el Joel seguim amb les mans a la massa, des de la ràdio Contrabanda, per descomptat, al 91.4 de la FM.
Bueno, si l'altre dia vam treure del llit a MC de Swing, mestre de cerimònies, avui hem tret a Bea, una companya contrabandista d'aquí, que ens va fer l'acollida el primer dia, i que realment la pobra no l'hem fet tanta putada, perquè ella ja s'aixeca a les 6 del matí, però realment avui hem aconseguit que tothom fos puntual, que tot entrés a temps... Bueno, hem entrat 10 minuts tard, però això era inevitable.
Amb el micro anem sobrats d'estil, estem patint un pepino del mil, confiança i saber decidir al costat de qui em fa feliç, no qui em fa patir, tots de fucking shit, orgull mestís, un ull al pastís, recull el pis, convida els amics, yo. D'una vegada fes el que vols, que una vaina que no t'omple o tomba tot. No em demanis que m'ho curri, posa-li més curri, el meu gelat del passeig contra el teu McFlurry. Si vols guanyar pes, fes algo útil, però no comparis aquest vers amb el teu popurri. La tendència poca em representa, és pompa, trampa, absurda, jo clàssic com el boomer de menta. Posa un altre xupito d'absenta per suportar la merda que tan abunda.
Dire que no pots, playing in the ghetto street. What you wanna do when you grow up and have to face responsibility. Once upon a time, a group of drunk others and I were having fun en la barra del bar, ese garito donde dejan fumar. No, de golpe un teléfono empezó a sonar. Era Lucas que traía una base nueva. Boom, va sonando a lo vieja escuela. Escuchó el barman, fue corriendo a la despensa. Salió con una maleta, sacó tres micros de ella y fueron COVID y el Authentic que salieron a rimar. El tercer micro me miraba, me empezaba a tentar. Lucas, la liaste buena en ese bar de Baicarca. Yo sapa estic tarta, les llodrigues han sortit al cap.
Per l'amor a la vida, per trobar sortida, per donar-li sentit a tot i que trenqui la rutina. Coses bones, alegria, juntes contra tot, sense por a perdre la partida. Em dic que intenta o no perdes, intenta-ho. Queden tantes opcions com vulguis, tu accepta-ho. Comença a treballar en construir, deixa empremta. Aquesta és la lògica que ens farà eternes. I em dic, concentra't, no paris empenta. Tira endavant i mira poc enrere, que hi ha poques coses que valguin la pena. Estava pensant que aquesta és una d'elles, així que ara és el moment, ho dic del cos i la ment, evolucionant, buscant el ser diferent. Ens vam ajuntar per engrandir el moviment, sense ego, sense mal, però amb un gran cor potent.
You're a ghetto boy, playing in the ghetto street. What you wanna do when you grow up and have to face responsibility? And if you're listening, you can move your butt. From around you go and you'll never stop. I didn't see anybody in my lap dancing south. So baby, come and join to us and move your head and move your feet. I won't see everybody dancing in the street. Yesterday you walked, you fight and throw your rights. Today you can have fun and be alright. Este es la barra del bar. Este es la barra del bar.
Bueno, después de esta cancioneta de la hostia, el Joel ens contarà aquí les seves milongues.
De fet, la setmana passada ja vam estar parlant d'alguns capítols del moviment obrer del segle XIX on les dones havien tingut un paper principal. També tenia a veure amb què havia estat el 8 de març i tal. Llavors ens van quedar un munt de coses per dir i ens hem animat a fer una espècie de segona part, per aquest cop concretant més pel que fa al territori. O sigui, començarem per repassar alguna que altra insurrecció que passa a Catalunya en aquest temps i després ens centrarem a la ciutat de Barcelona, que és des d'on emitim, i especialment doncs, pels territoris de la ciutat vella, que el segle XIX era la majoria de Barcelona.
Oh, ara resulta que els lleidatans ens venen a parlar de Catalunya i de sobte ens parlen de Barcelona, saps? Va, home, som un fraude, ja comencem bé, saps?
El fraude, ens apedregaran allà al poble. I, però pel que fa als moments, els moments insurreccionals d'obreres que tenim més o menys cartografiats a Catalunya, també seguirem una mica aquesta lògica d'anar des de finals del segle XVIII ja fins a finals del segle XIX, una mica del XX, per aprofitar i almenys traçar una mica de cronologia, tot i que tornem a dir una mica el mateix, no volem traçar cap història del moviment obrer les dones ni res. Hi ha capítols que estan guapíssims i que ens mola ressenyar i punto.
Sort que com a materialistes ens mola acceptar les contradiccions, perquè si no seria totalment lamentable. Bueno, com diu el Joel, començarem per lo que sempre ens importa bastant poc, que és finals del segle XVIII. Per què ens importa poc? Doncs perquè és el moment del liberalisme. Però bueno, hem de dir que per molt que a nivell de teoria política o de discussions més teòriques puguem entrar en que el tema liberal ens importa poc més que una merda, realment el que feia la classe obrera o els proletaris en aquell moment ens interessa moltíssim. I així anem a relatar els fets del que s'anomenava a final del segle XX, el que es van anomenar els motins del pa, o un nom que encara mola molt més, el rebomboris del pa. De fet, aquestes revoltes passaran en diferents moments del segle, però les més importants coincidiran temporalment amb la Revolució Francesa, el 1789. De fet, serà tant a Barcelona com a altres ciutats de lo que considerem més industrialitzat de Catalunya, com per exemple Mataró, Vic o Sabadell, que hi haurà aquest tipus de revoltes per temes de consum bàsic, saps? Per temes de menjar, de males collites i sobretot, i per això es diuen rebomboris del pa, perquè el preu del pa anava creixent. La pobra gent, evidentment, en aquell moment ja menjaven poc, donades les males collites i donat que ja teníem, no estem en el capitalisme del segle XXI en el que podem anar al supermercat i comprar qualsevol cosa.
A veure, que tu saps com estan els supermercats avui, tio.
Bueno, ja, potser és el
Venezuela.
Pitjor dia per dir-ho. Venezuela. No, bueno, la qüestió és que en aquell moment pues, l'aliment principal de la dieta era el pa. A sobre, un pa negre que devia estar finet, eh? I bé, en contra de l'escassetat d'alguns dels productes que estava a l'ordre del dia, pues, es donen aquestes insurreccions obreres o populars. I en aquest tipus d'insurreccions, potser això també és molt romàntic dels que han fet aquestes investigacions, però les dones tenien un paper primordial. I de fet, aquestes protestes a Catalunya són importants perquè, com quan sempre parlem d'aquests moments hem de recuperar història viva, va ser el baró de Maldà, que a tots ens sonarà amb els seus diaris i la seva gordura i el seu puterío, va ser el baró de Maldà en el seu Calaix de Sastre qui relata bastant bé un d'aquests dels rebomboris. Els rebomboris van començar el 28 de febrer de 1789, un dissabte. De fet, en aquest dissabte ja hi havia hagut tres pujades seguides del preu del pa durant uns temps abans, i això tot sumat feia que l'increment del pa des de feia pocs mesos hagués pujat més d'un 50%. Evidentment, els sous no havien pujat. El preu havia augmentat molt i la qualitat, ja hem dit que això era pa negre, doncs, com us podeu imaginar, devia ser una bona merda. Segons el baró de Maldà, el que diu en les seves memòries, en el seu calaix de sastre, és: s'alborotar de mala manera el poble baix, passant a cremar totes les barraques del pa i lo pastim. Baró de Maldà tenia aquesta veu.
Tenia aquesta... Hòstia. Vale, te la compro. Diu que van començar a avançar fermament en escamots pels carrers, cridant i demanant als homes que deixessin la feina per unir-se a elles. I aquella gent, cada cop més irada, va començar a repartir-se per la ciutat amb una fúria literalment incendiària. Aviat va començar a cremar les barraques del pa del Pla de la Boqueria, el forn comunal o pastim que hi havia al carrer dels Tiradors. I, de fet, el poble anava molt més enllà i demanava la baixada de preus des de l'any anterior i van dirigir totes les forces contra un que, a més, té un carrer per aquí, que és el Comte de l'Assalto, i els arrendataris. És a dir, al cap i a la fi, el que eren els patrons. I sota l'amenaça de cremar les cases dels assenyalats. El Comte de l'Assalto va protegir casa seva al Pla de Palau i va fugir cap a la Ciutadella amb la cua entre les cames.
Bueno, com sempre fan, pues, molta boqueta, molta repressió, i al final què va passar? Doncs... va passar un enfrontament directe amb la població. De fet, aquests enfrontaments no eren de tu a tu, com no ho són mai, i en aquest cas, doncs, la cavalleria va investir una manifestació matant i ferint a moltes de les manifestants, amb, doncs, evidentment amb les espases, amb els sabres, i el capità general, després d'evidentment d'aquesta bogeria, es va veure obligat per la pressió popular a rebaixar el preu del pa. Però bueno, ho va fer per escrit, cosa que és una victòria, però clar, moltes vegades pues, aquests papers pues, o volen, o es mullen, o se'ls menja el gos, i evidentment pues, no va voler complir cap de les promeses que havia fet per apaivagar el moviment insurreccional de la massa popular. I com que no les va dur a terme, doncs després els homes i les dones que van poder escapar d'aquestes càrregues, doncs evidentment estaven molt enfadats. Evidentment això no és tota la repressió, perquè com sempre passa, després dels moments inicials d'aquests enfrontaments al carrer, doncs hi ha una repressió que és on realment es cobre les morts que no tenen cap sentit i on realment s'ataca més al poble, que és després de la guerra.
Sí, a més, a mi em recorda a el que vam estar parlant l'altre dia en el context, és que és el mateix any, 1789, la Revolució Francesa i tal, em sona a la marxa cap a Versalles que van fer les dones allà, no? Podríem dir que just al mateix moment les dones aquí estaven cremant coses perquè estava massa car el pa. I, de fet, es van acabar deportant 90 persones, moltes d'elles eren nouvingudes, clar, perquè sempre pues, hi ha aquesta categoria, no?, de que al final qui pringues qui té també menys contactes. I aquell dia un percentatge considerable de la població barcelonina va sortir de la ciutat en senyal de protesta, i això va fer que al final es recordi el rebomboris del pa per la figura mítica d'una dona que li deien la negreta, que era Josefa Vilaret, que s'havia casat amb un criat i era... mare de dues criatures i tal. És bastant coneguda, no? A mi em sona, realment.
Sí, sobretot coneguda per la llastimosa mort assassinada juntament a cinc camarades seus per aquest tipus d'insurreccions que, evidentment, pues, el poder institucional no veia amb bons ulls.
De la ira. ya. Comando Hum, servicio a domicilio. Venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, se escondan a los niños. Vienen las feministas repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante de la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el Dios rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas, y fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita. Las leyes del barrio, las normas del mercado. Donde ves imperfección, yo me veo perfecta. Ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, mal educadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase. Partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas, con el chándalo, medio culo al aire. Las capas de los barrios aprendimos de la calle. Observa estos andares que nos caracterizan. Llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo, sé que te envidia. Satisfacción es ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea. Por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda. Vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gana ni Dios. Aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha. Su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra es. Ya te gustaría probar con esta fulana. Es papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho te lame el filo.
Hey yo, manténlo patriarcal.
Ha sonat cubano, això, eh?
Quasi, quasi. Bueno, seguim.
Hay una vida donde despertar.
Ja entrant al segle XIX, intentant sudar dels anuncis que ens cola YouTube, ja entrant al segle XIX català, perquè d'això va, no? Seguim la lògica del programa anterior i anem baixant per a concretar geogràficament el que a nosaltres ens interessa. Volem parlar, com no pot ser d'altra manera, de la classe obrera i de la seva principal funció dintre de la indústria catalana. Ja vam comentar que la indústria principal d'aquest moment és una indústria tèxtil, però evidentment no era l'única. Com vam dir, a nivell espanyol, la indústria cigarrera era una indústria molt important, i a nivell català, evidentment, a part de la tèxtil, que també és el sector principal i eminentment femení a l'estat espanyol, també va ser molt important la indústria paperera. Per la indústria tèxtil, sobretot el material principal va ser el cotó, que va ser el material més utilitzat, i sobretot a la segona meitat del segle XX serà quan les matèries primeres, del segle XIX, és quan les matèries primeres es comencen a diversificar. Es comença a utilitzar llana i altres coses, i justament sobre aquestes matèries primeres, evidentment, la mà d'obra que era primordial era la mà d'obra femenina. Hi ha algunes dades publicades sobre la indústria del cotó a Catalunya en aquests anys. Per exemple, les que hem trobat per internet són de l'any 1841, on, per exemple, deia que el 39% dels operaris eren homes. Pel que fa a les dones, era el mateix percentatge, inclús un pelín per sobre, amb un 39,4%. I, evidentment, el que no ens podem oblidar, que això és el gran horror que sembla que no estiguem tenint en compte, és que hi havia un 21% de treball infantil. Bé, tanmateix, les dones, evidentment, que eren el 39%, amb igual percentatge que els homes, s'emportaven el 29,7% dels salaris que es pagaven. I els homes, la resta, o sigui, el 62,5%. Bé, sense comptar que les criatures també cobraven un 7% del salari, que això és que és molt loco. Aquestes dades són molt loques.
Ja, ja, realment.
Bé, no, serà cap als anys 50, quan del mateix segle, 1850, que ara sembla que tot hagi de ser aquí al costat de la cantonada. No, no, doncs als anys 50 els tallers i les fàbriques de Barcelona tenien un 45% de treballadors i un altre 45% de treballadores, és a dir, que en aquest sentit hi havia paritat. I després un 10% que s'anava reduint mica en mica de treball infantil. Bé, ja deixem clar que això era un horror, que els nens i les nenes començaven a treballar amb 8 o 9 anys, inclús abans, que es treballava en condicions duríssimes i amb jornades llargues, pues, evidentment de 12 a 15 hores, per això les demandes de reducció de la jornada laboral. I, bueno, com el Joel també ha comentat algun cop, el que feien, o sigui, allí no hi havia capacitat de fer cap treball de cures, o sigui, el que feien era drogar directament als nadons o als infants perquè aguantessin condicions duríssimes d'explotació.
Sí, com, és que, clar, Barcelona era molt puntera industrialment, llavors, com a que també devien haver aquests episodis en els que se'ls donava opi i se'ls deixava allí tranquil·lament als bebès, cosa bastant xunga.
Clar, perquè és que els obrers ja treballaven en unes situacions lamentables, o sigui, humitats, poques condicions sanitàries per no dir cap, la major part de la del jornal que rebien es destinava simplement a pagar el menjar o el lloc on vivien, moltes dones després d'estar casades que, no, que tenien tot aquest embolao teòric que et deia que si tu et casaves ja tenies allí la sort d'estar mantinguda, pues no, no, a sobre, després de casades, doncs havien de seguir treballant tant a la fàbrica com a casa.
Clar, de fet, això és una mica el que volia insistir, perquè havia estat llegint i pensant una mica en això, i també en el fet de que les dones, al final, a Catalunya, on la tèxtil és superimportant, quasi arriben a ser el 80% de lo que treballen. Llavors, a molts països és així, com ja hem anat dient, i teniu altres programes per escoltar, però també a Barcelona ficar l'accent en que la classe obrera era dona, realment. O sigui, si tingués cara, tindria cara de dona, realment, si ens ho imaginem. I, de fet, tenia molt a veure també amb tots els negocis que havien fet els indians, que se n'havien anat a aquest cotó d'on venia, de mà esclava, realment. Hi ha un vincle, és a dir, perquè arribés a la gent rica, no? La pasta havia de passar pels esclaus, després per les dones explotades a les fàbriques, i pels nens i les nenes, i després, venga, ja quan estava pintada i estampada, sí, a vendre-les a l'exterior, no? Llavors, volia centrar-me una mica en intentar pensar sobre per què passava això, no? Per què hi ha... Quina explicació té aquest alt percentatge de la mà obrera femenina a les fàbriques? I crec que el que podem pensar com... Bueno, de fet, és el que estàs dient tu, Isan, és que, clar, té a veure amb el seu baix cost, no ens enganyem, al final és una qüestió del baix cost, però el que ens hem de preguntar és per què? Què és el que permet pagar menys a una dona que a un home? Què és el que feia que realment això passés, no? I...
Bé, tot això vas apuntar... Sí, ara segueixes, sí. tot això ho vas apuntar l'altre dia també amb el text de Silvia Federici, el patriarcat del salari, tota aquesta qüestió de la creació de la família nuclear proletària.
Sí, sí, això és una qüestió, pensa que estem a una mica abans d'aquest final del segle XIX que deia l'altre dia, però sí que té el mateix sentit, és a dir, d'alguna manera entrem en construccions socials de gènere on el treball de la dona es considerava poc qualificat en si i per tant se l'havia de pagar menys. I és veritat que normalment no accedien als llocs més qualificats. I aquesta consideració cultural permetia al capitalista abaratar el preu de productor i a sobre no havia donat massa explicacions. És a dir, jo em quedo amb més benefici i és una cosa que tal...
Però quines explicacions? Però què s'ha de donar explicacions aquí? Però qui dona explicacions? I molt menys un patró, home. Però què és això?
Clar. Ja tothom ho veia com una qüestió que mira, com deia el Rajoy, no? Que llueve i no sabes por qué.
Hòstia, això és espectacular.
I és que la relació de la dona amb el treball, i això és el que em va semblar més interessant, és que realment, a l'època es veia com algo temporal. És a dir, la dona només es convertia en assalariada, teòricament, en certs moments de la seva vida. Hi havia el concepte que tenia tot en el cap, que era el concepte de l'ajuda. És a dir, per moltes hores que treballés, el que feia que no es considerés el centre de la família era aquest concepte d'ajuda, perquè el centre, aquell que amb el seu salari havia d'alimentar tota la família, era el pater familias, que era l'eix fonamental a partir del qual es construye aquesta economia familiar.
Però a part és que és com una idea totalment ideològica i fantasiosa, perquè és el que diu, sí, una economia familiar que realment no arribava, és a dir, aquest pater familias, aquest home productor, aquest home que havia de mantenir l'estructura familiar i, en fi, l'estructura de l'Estat no tenia un sou per fer-ho, és a dir, no era capaç de fer-ho pels seus propis mitjans. I era com una construcció aquesta de la teva identitat com a home s'ha de representar en aquesta situació econòmica del capitalisme, econòmica i cultural, i no ho podràs fer mai, per molt que t'esforcis, és a dir, és que no hi haurà cap manera de fer-ho.
Exacte, és que llavors aquí ens centrem no només al fet d'estar qualificat o no, sinó que realment l'home és el subjecte que manté la relació constant amb el treball i que és ell mateix, que és una espècie d'encarnació del salari, quasi és com una personificació, una carn que es fa salari en aquell moment, no? que cobre per hores.
Potser em poso massa teòric per lo que estem intentant fer, però justament la qüestió aquesta de l'home com a lo transcendent i la dona com la immanent, que té a veure amb aquesta idea de l'ajuda que estaves parlant abans, no?
Hòstia, doncs potser sí que t'has fiat.
Sí, potser una mica, dale, inclús estic aquí entrant en Deleuze i tota aquesta... No, la idea que ve a configurar tot aquest envoltori ideològic que ens diu que l'home, justament pel fet de no estar lligat amb aquesta idea de l'ajuda, amb aquesta idea de la naturalesa que té a veure amb la criança i amb tot el treball de cures, era lo transcendental, no? Lo que havia de fer avançar la societat, tota aquesta idea del progrés que encarna perfectament amb el capitalisme, mentre lo que ens tractaven de dir amb això era també que la dona l'únic que feia era tindre una relació immanent, és a dir, que no era important per la història perquè estava allí, era un factor comú.
Clar, és que al final que funcione això és que té a veure amb que la dona tingui assignada l'altra cara de la moneda, és a dir, el treball reproductiu. Que ara, quan el treball es converteix en un sou que rep el pater familias, ja és directament pues, gratis, no? Tu el fas de gratis perquè és això que estem dient abans, és un deure biològic natural i llavors... A més, hi ha tot un procés que a mi em sembla que està bé pensar-hi, i és que es fan ulls secs davant de la importància vital, de la complexitat que té tot el que té a veure amb lo reproductiu, del seu risc que es patia a nivell de maternitat o a molts altres nivells de malalties i tal, i de tot el temps que significa, que no s'acaba mai, no així quan surts del curro, que ja surts del curro, i tota la sabidoria que hi havia d'haver darrere de totes aquestes feines, d'alguna manera.
Però és que justament per això hi entrem des d'una perspectiva materialista, perquè el que a nosaltres ens sembla fatal és com aquesta distinció, no?, entre lo productiu i lo reproductiu, lo assalariat i lo no assalariat. No, des d'una perspectiva materialista, el que realment ens interessa aquí són les relacions socials, tant les que se deriven del lloc directe de la producció com totes les altres que al final surten d'aquest punt de la producció des del punt de vista de que hi ha una base social que, de lo que vivim, que configura la societat, però realment el que ens importa són totes aquestes relacions socials i com se desenvolupen. I en el anomenat treball de cures o treball reproductiu o treball no assalariat, totes aquestes relacions hi són ultrapresents, com no podria ser d'una altra manera.
I a més, em sembla que com que el que ens està tocant són fer moments, diguéssim, insurreccionals o moments on se lia, com per això que estem dient abans dels rebomboris del pa, crec que aquí les dones són majoritàriament protagonistes perquè estan més avesades a aquestes relacions informals amb el treball que es produeix en molts moments de crisi. Pensa que estava llegint l'altre dia sobre quin treball feia el que es considera la no treballadora, la diguéssim, la que seria l'ama de casa, que en teoria no fa res, està tancada, i segurament una dona al segle XIX que estava fent aquest treball, entre cometes, només reproductiu, havia set rentadora, filadera, criada, cuidadora de nens, cosidora, tenia, per exemple, el 90% de les dones que venien els queviures, les verdures... O sigui,
és el que dius, no? Que no fotien res.
Jo crec que hauríem de començar a borrar una mica... Que mal parit. Crec que hauríem de començar a borrar una mica aquesta imatge com també de més potser de la burgesa del segle XX sola a casa, amargada.
Aquestes sí que no fotien res.
I estaven amargades per això, i els hi petava el cap, i també em fan una mica de pena, però realment al segle XIX això no es donava. La penya currava com una bèstia, encara que s'ocupessin de lo reproductiu.
Sí, perquè justament aquestes revolucions, i de lo que parlàvem a l'altre programa, aquesta evolució marxista i després també a través d'altres autores feministes, el que donen són això, que la revolució del capital, el que havia de vindre a alliberar els obrers, en realitat, doncs, en primera instància, i de moment en última també, perquè encara no li hem donat la volta, acaba identificant-se amb el patró i amb l'opressió, justament, que es pot exercir millor sobre la classe obrera.
culpa. Tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todos y has olvidado mis intereses. Y al defender a estos pobres, no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo, ¿de qué te quejas, obrero pobre? Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa, puedo golpearlo. Ya está inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlos. Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza. Mientras yo siga ganando tendrán limosnas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino. Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones.
Increïble. I a sobre us acabo de reventar les orelles, segurament.
Podríem jugar amb això, també, a veure si reventem les orelles.
Mata la gent d'un atac de cor per la ràdio.
Val, pues, a veure, en aquesta conjuntura que estàvem parlant abans, les dones van participar, com estem dient, en un munt de moviments socials i polítics durant tot el segle XIX. El que és molt conegut, si agafeu una mica de la història de Barcelona del segle XIX, el primer que us surt són les bullangues.
Quins noms més guapos.
Bullangues mola una mica, no s'acaba d'entendre, no sé exactament per què es
diuen. Però sembla com bulla, una festa, no?
Per fotre bulla.
Sí.
Això van anar passant, tenia a veure amb les revolucions liberals, 1837, 1842... I a més, bueno, funciona una mica, no? Si penses també amb els anys 40 que se torna a liar a França, el 48, que és el primer congrés de dones a Nova York...
És que no podem dir-ho perquè al final és tot molt mecanicista i tal, però els paral·lelismes d'aquesta època són guapos, o sigui, és interessant.
El círculo perfecto.
La quadratura.
Hi ha unes memòries d'un menestral que es diu Coroleu en el call, que no sé quina veu té, ara ho intentarem descobrir, a veure.
Pues a mi me sembla que fins i tot les dones van prendre part de la resistència i llençaven aigua bullint per les finestres. És que on haurem d'arribar,
Era aquesta veu, sí, boníssim.
Era aquesta, hòstia. Hòstia, jo no sé... Jo no, mira, perquè no, no he entès ni exactament el que s'està dient.
Vols que ho torni a dir, fill meu?
No, tio, ens quedarem encallats.
Ja, ja, és que no sortirem d'aquí.
Hòstia, total, que el que està comentant el senyor Coroleu, que les dones formen part de la massa mare, evidentment es troben en un munt d'orígens, i anem a ficar exemples, no?, concrets. Per exemple, les trobem molt cabrejades demanant un augment de sou... on sinó que al sector tèxtil l'any 1843 o durant la vaga general de l'any 1855 reclamant el dret d'associació. També van participar a la primera manifestació del 1er de maig, dia de la classe treballadora, clar, l'any 1890 a Barcelona, portant a sobre els fills i les filles.
Però espera, que a mi em sembla que has passat com de puntetes sobre aquest punt que jo vaig escriure amb tanta gràcia, que era... Les dones formen part de la massa mare i, evidentment, es troben en els orígens del moviment obrer. Perdó, tio, però és que ho havia de locutar així, saps? Com una falqueta.
O sigui, t'agrada molt, la massa mare, d'alguna manera, tio, com el concepte de massa...
El joc de paraules està guapo, l'estem explotant poc.
Bé, de cara a l'any següent, estem parlant del 91, Teresa Claramunt, que sortiran més vegades, ja ho veureu,
finíssima.
Van estar preparant el 1er de maig d'aquest 1891 i, en arribar el moment... Unes 5.000 dones es van declarar en vaga per poder assistir a la manifestació. En les assemblees que van fer aquestes dones, van tenir la idea de crear associacions de treballadores a les quals els homes podien assistir, però no podien estar ni administrant, ni dirigint, ni tenint cap lloc jeràrquic, d'alguna manera, no? Per defugir el control, evidentment, que els homes estaven acostumats a fer, no? I... no es van poder arribar a crear, però és un gran precursor del que després sí que acabarà sent, no?
Però bueno, segur que alguna sí, saps? Vull dir...
Sí, al final lo de la història també lo que recull és sempre lo formal, l'oficial i aquestes merdes, no? Però...
Bé, com que això és una mica el que m'agrada fer a mi, tornem a obrir una mica la perspectiva i recordem que això és el començament del sexenni revolucionari, és a dir, bueno, revolucionari. Bueno, aquí el guionista, que no he sigut jo, aquí el guionista...
Buah, que no he sigut tu. Estàs parlant amb tu mateix, tio, t'estàs jutjant a tu mateix.
Bueno, des de l'inici del sexenni revolucionari, és a dir, el 1868... Hòstia, és que això ho hauries de dir tu, Joel. Bueno, l'anarquisme va entrar amb força a Catalunya, com ja sabem, perquè han fet un programa sobre la Internacional Proletària, que per cert, promo, podeu recuperar el podcast.
Ah, ja veus, sí.
Avui
les mans a la massa, l'e-box.
Una altra cosa, sí, sí. Al Facebook, a l'Instagram, tot això. Bé, els anarquistes pues, van presentar i van crear la Federació de la Regió Espanyola de la Internacional Proletària i la van crear, com no, a Barcelona. I després també la Federació de Treballadors... que es va anar extenent i que va anar obrint petits subgrups a la resta d'Espanya. Al final, aquesta secció es va haver de dissoldre el 1888 amb tota la repressió i amb totes les forces dels estats-nació en contra de l'organització obrera a nivell ja mundial, però evidentment, com els anarquistes els encanta aquest rotllo del sectarisme i aquest rotllo d'entrar per les cloaques i tot això...
La clandestinitat, doncs tio, si està finíssima.
No se'ls van carregar, no se'ls van poder carregar perquè són com cucaratxes i van aconseguir sobreviure i amb altres organitzacions fins que al final van aconseguir, ja això ja al segle XX i potser hi entrarem després... crear l'CNT.
El 1910 és que era l'CNT, però sense aquesta tradició de gent que estava a la que saltava allí esperant a que tinguessin la mínima oportunitat. De fet, aquesta serà una mica la història fins a la Guerra Civil, com venga, un fatxa matant-te amb pistolerisme, després no sé què, sempre hi ha aquesta dialèctica de amagats i després visibles, tenint un munt de gent amagats i després tal. Jo crec que és una cosa que passa molt.
Però deixa un moment, perquè ja que no entrarem amb el tema del debat i això és una cosa que a mi me sap una mica greu pel xetepet i tot aquest rotllo, Jo crec que aquí hem de deixar clara una cosa, perquè parlem com molt de personatges anarcos, però clar, saps el que passa també? Que com que els anarcos sou així de desorganitzats, donen la sensació de que sigueu el moviment obrer de percesses i és com...
Però
no,
perdona,
tio,
però a Espanya i sobretot a Catalunya era el moviment obrer per se, saps?
Bueno, no tens res a dir, no tens res a dir.
Com que no? Però si tot de lo que estem parlant en realitat té a veure amb les tendències llibertàries de l'AIT i tot aquest rotllo.
Bueno, i evidentment hi va haver dones destacades dintre d'aquest moviment anarquista i Teresa Claramunt va ser una de les fundadores d'un grup d'obreres anarquistes a Sabadell. El 1883, en aquesta vaga que es demanava la jornada de 10 hores, va ser empresonada i la policia pues, la va acusar d'haver llançat una bomba en una processó del Corpus. Mm-hmm. Va ser un procés llarg, va ser a Montjuïc, on eren els processos d'aquesta índole, i evidentment pues, la duresa d'aquell moment va ser torturada i condemnada a cadena perpètua. Però no ho va acabar complint perquè va fotre el camp. Va fotre el camp com una bèstia.
I també, hòstia, això, algun dia podríem fer un programa d'això, de la bomba o alguna insurrecció d'aquestes més
guapo,
locals.
Sí, sí.
Perquè, de fet, jo recordo quan estava llegint això, que la van culpar ella amb un d'anys, tot i que no tenia res a veure perquè no estava ni a Barcelona, i al seu marit, que el van detenir també, no el van inculpar ni un mes. O sigui que també jo crec que la van castigar perquè que una dona es posés enfront de... No, s'organitzés dintre del moviment obrer i tal, la van tenir molts més anys del que a vegades havien tingut el gent que estava al mateix lloc o que formava part de les mateixes organitzacions.
I, bueno, la importància de Teresa Claramunt com a personatge en si també es deixa veure clarament perquè... Tot i aquesta vida tan truculenta, no? Amb tants moments, inclús la pena de presó i tot, tot i així, després de tot això, va tornar a ser imprescindible per una vaga ja entrada al segle XX, en 1902, juntament amb una altra dona que es deia Lucrecia Domènech, i que va ser, a causa d'aquest moment, que va ser superimportant, que la van desterrar a Saragossa.
Sí, també una dona que va ser molt important en aquest temps va ser Teresa Mañé, que de fet se la coneixia com a Soledad Gustavo i se la coneixia així perquè va tenir un paper molt rellevant en revistes anarquistes i si l'altre dia parlàvem d'Emma Goldman, per exemple, Teresa Mañé va ser la que va començar a publicar els articles que treia Emma Goldman, els traduïa i els portava cap aquí a la península ibèrica i també va portar a la pràctica moltes experiències col·lectivistes de les quals potser la història oficial no se'n recorda tant perquè són normalment a la perifèria de les ciutats, no és un tema tan urbà, però que a mi em semblen superguais igual.
Jo crec que hem de reafirmar aquí i hem de mantenir el concepte aquest d'intentar aprendre de la història d'una forma que no sigui de la forma institucional. És a dir, nosaltres tenim grans llibres d'història, la frase aquesta de la història sempre l'escriuen els vencedors, però a nosaltres el que ens interessa, i això és el que demanda d'un treball conscienciat de recerca d'informació i de búsqueda, és tota aquesta idea de les petites històries personals que al final són l'única o de les poques maneres que tenim de recuperar el passat. Bé, també tenim arxius i altres casos com atestats policials i totes aquestes coses, però el que realment trobem són aquestes històries personals que escrivia la gent.
Soy y pintándome de bueno.
Aquesta és una cançó, més o menys quasi del moment, que és molt boja, però la deixem perquè també és interessant veure què s'està cantant.
Guerra no queremos.
explotación. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que está en nuestra grande revolución. Hermanas que amáis con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. El sol de gloria que no tiene que cubrir a todos en dulce vivir. Todos nacen iguales, la naturaleza no hace distinción. Comunista libertario, luchad con firmeza la revolución. De bella mujer.
Increíble, aquí está cansado.
Es loquísima, pero mira, la vaig trobar i m'ha fet gràcia ficar-la.
La próxima versió la fas tu a capella.
Escolta, que començarem a centrar amb Teresa Claramunt, que és interessant una mica la seva història d'aquest moment. Com és la seva veu, tio?
Bueno, és que m'has enganxat una mica en fred. No ho sé. La seva veu jo crec que... Ni obreres ni explotades! A les fàbriques...
Reventaràs el micro, tio.
Perdó, m'he apropat massa. Perdó. Ni obreres ni explotades a les fàbriques, ni esclaves a les cases i a la família. Per una societat sense amos ni senyors, comunista i llibertària, d'homes i dones lliures.
Teresa Claramunt, abans de morir.
Mare de Déu. Això no passarà a una prova de purgatori al final.
No.
Estem fatal. Bueno... Dèiem que en el cas d'Espanya i de Catalunya, i per això anem a parlar de Teresa Claramunt, que va ser una obrera tèxtil, va ser superimportant per l'organització i pel desenvolupament del moviment obrer d'aquell moment. Va ser un gran impuls. I, de fet, en moltes cròniques se la troba comparada a la Luis Michel espanyola, que si recordem, Luis Michel era aquella personatge que ens va sortir el dia de la Comuna de París i que el Joel va explicar-nos.
Sí, però la qüestió... Bueno, no anem molt a explicar la vida de Luis Michel. Potser algun cop també ens podríem centrar en explicar les insurreccions que va muntar per all. Però la qüestió és que les dos no salvaven de la merda de sobrenoms que els hi ficaven. Tant a Luis Michel com a Teresa Claramunt les deien la Virgen Roja, que eren anarquistes i practicaven l'amor lliure. I la premsa del moment els deia, oh, pues la Virgen Roja potser és el nom que t'aniria bé.
Bueno, també he de dir que potser Luis Michel us l'hau aquí apropiat dels anarquistes perquè no tenia un referent. Bueno, no ho sé. La cosa és que és veritat que des de la historiografia institucional doncs se tracta a totes aquestes qüestions amb un paternalisme que fa fàstic de veure.
Vale. El que vaig a comentar per acabar aquest bloc dedicat a Teresa Claramunt és que va ser de les primeres que va escriure i va fer mítings i va transportar a nivell pràctic, perquè al final estava fent associacions només de dones i s'estava reivindicant moltíssim. Era aquesta doble opressió que patien les dones, i assenyalava això, que les dones de les capes de populars al final tenien aquesta doble opressió, que l'opressió de classe i la de gènere, i per tal d'il·lustrar aquesta idea definia a la dona com l'esclava de l'esclau. I de fet aquesta esclavitud al final s'acabava convertint en triple, perquè el que passava en aquell moment era que patien a la fàbrica treballant en condicions infames doblegades pel patró, patien a casa sotmeses a les necessitats i exigències del marit, i a sobre patien una altra qüestió horrible, que no hi ha mitges tintes, devia ser una merda impressionant, que era l'opressió de l'Església, negant-los, sobretot ja no a nivell psicològic, a nivell ideològic, sinó que els que els hi negava l'alfabetització, d'alguna manera, considerava que no havien de saber ni de llegir ni d'escriure, no?
Ja ho hem reivindicat, ni de llegir ni d'escriure, sort que tu sí que en saps. Ja ho hem reivindicat en algun moment, però...
Però això al segle XIX se devia dir així. No sé ni de llegir ni d'escriure.
Segur, perquè...
A sobre que et fico en situació...
No, no, però ja ho he reivindicat alguna altra vegada, però anticlericalisme a full. O sigui, a mi una de les coses que em fa il·lusió de l'anàlisi dels moviments obrers era això, com se'ls hi anava la flapa i deien no, no, aquí ja n'hi ha prou, anem a cremar tot. I deixa'm dir, perquè això sembla que era la moda de la comunicació escrita en aquell moment, que evidentment Teresa no era l'única que era considerada com la Luis Michel de algo, perquè és que Luis Michel pues,
és,
al final,
és horrible tot això.
És horrible, però bueno.
Hi ha un nom d'una tia que es van aprendre els burgesos i els homes en general i van dir, bueno,
tirem d'aquest fil, aquesta, no?
Recollim cable cap a Luis Michel.
Bueno, pues la cosa és que alguns dels diaris que intentaven fer unes paràboles impossibles van arribar a titllar a Magdalena Benet, que era una altra revolucionària que en aquest cas va desenvolupar majoritàriament a Mallorca. Parlaven de Magdalena Benet com la Luis Michel mallorquina. Saps? És que és tan absurd ja que no té cap sentit.
Bé, una idea mediàtica amb tot el que hi havia darrere, de la idea del que estava dient de la Virgen Roja i tal. Simplement això, dir que en aquell moment les dones ja tenien el vocabulari que les feia parlar d'aquesta triple opressió, que era l'explotació a la fàbrica, la servitud a casa i la ignorància a l'educació.
Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto. Sistema patriarcal. Somos quien nunca se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar. La libertad se conquista con las ganas de luchar.
Ya me loca del coño, no me puedes detener. Feminazi me han parido, machirulo escóndete.
Llámame loca del coño, no me puedes detener.
Feminazi me han parido, machirulo escóndete.
Las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra. Queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad. Somos una, somos todas.
Llámame loca del coño, no me puedes detener. Feminazi me han parido, machirulo escóndete. Llámame loca del coño, no me puedes detener. Feminazi me han parido, machirulo escóndete. Machirulo escóndete. Machirulo escóndete.
Bé, com hem promès al principi del programa, tot i que ja us pensàvem i ja us pensàveu que no ho anàvem a fer, el que farem és anar a acabar concretant a Barcelona, i més concretament, valgui la redundància, en el seu casc antic. El casc antic de Barcelona, l'esperança de vida que ronda és els 30 anys.
És dur, això. 30 anyets vivies al segle XIX.
Insalubritat. I sobretot, intramuralles fins al 1854, que això també és algo important i complicat d'entendre, eh?
Sí, sí, això un... era una bogeria que tenia més a veure amb la política que amb una qüestió urbana, perquè realment la gent... penseu que a Barcelona al segle XIX hi havia la major densitat de població d'Europa i una de les més grans del món, segur. O sigui, era 10 vegades més densa que Londres.
El barri del Raval és el que viurà a l'inici de la industrialització. Comencen les indianes i també totes les altres fàbriques en general. De fet, la primera fàbrica d'Espanya és la Bona Plata.
Sí, sí, que està per allà al carrer Tallers i tal. Aquí m'agradaria parlar una mica de l'espai urbà com a una espècie de difuminació, perquè encara que la salubritat era pitjor, també és cert que donava altres possibilitats.
Era pitjor que on? Que on?
Bé, bueno, pitjor que...
O sigui, a l'espai urbà la salubritat era pitjor que al camp.
Ah, vale, sí, és veritat, és veritat. Oh. El camp, home, pues almenys al camp, si respires aire una mica més pur, com ara que la gent s'atrinxera al camp amb el tema del coronavirus, pues la gent se'n va cagant lleig al camp. I el que passava molt, per exemple, en el context urbà, que no passa el del camp, eren coses que també, d'alguna manera, em sembla una lluita i una insurrecció, que era, per exemple, el tema dels divorcis, que van començar a aparèixer com a bolets per tot l'espai urbà que s'anava creant a Barcelona, i no n'hi havia a tots els pagesos i als camps.
No, però totalment, perquè d'això també em van parlar en el context de l'altre programa, quan citàvem justament tot el tema aquest de la, dels codis civils i de les lleis que es van intentar aprovar amb lo del sexenni democràtic, no? Uh-huh. Tot això, tota aquesta idea que semblava com el liberalisme venia a ajudar a sobreviure, que en alguns moments, com en els casos dels divorcis, semblava que ho aconseguia, però era una empara legal realment molt fictícia.
I a més, no només amb el tema legal, en el dret aquest de et pots divorciar, no et pots divorciar, que al final era dret eclesiàstic molt xungo, sinó en algo més concret, que el tema de què passava si no passaves directament de forma informal, diguéssim, de forma, mira, a mi no em dóna la gana de viure com m'estàs contant i tal. Llavors, t'esperaven un munt d'hospicis i hospitals on hi havia tot un gran vocabulari per definir la bogeria de les dones, hi havia la follia, la histèria, no sé què, hi havia tot un munt de paraules per acabar revolotejant al voltant de que estiguessin allí tancades i les arreglessin.
Clar, és que hem de dir que la idea liberal és un horror, però és que la idea del tradicionalisme religiós encara era molt pitjor, i aquesta gent es veien en un mar de lluites de pals que queien per totes direccions i que havien de respondre com a classe treballadora.
Sí, a un lloc on entraran quan hi hagi la revolució del 36 és a la presó de dones que hi havia a Reina Amàlia, que al 1904 era mixta i després va passar a ser només de dones i algunes criatures. I allà va estar Teresa Claramunt. Quan la liaven, al final s'acabaven posant allí i estaven moltes acusades de delictes, pues, tenia a veure amb l'anarquisme, llibrepensadores, tal, no. Però per suposat que també hi havia pues, simplement gent pobra, delictes comuns, putes, marginades, hi havia adúlteres també.
Sindicalistes.
Sí, sí, hi havia de tot. I al final totes tenien en comú això, no? Que eren dones que eren pobres i que estaven descontentes o no funcionaven com el patriarcat esperava que funcionés, no? Es considerava que havien transgredit aquest rol de la bona dona, d'alguna manera, no?
I tot això, tot aquest context i tota aquesta evolució del moviment obrer al Raval ens porta realment a la vaga tèxtil del 1913, no? De fet, en aquest programa ens centrem només en moments concrets, per això fem aquests salts, com per exemple ens saltem ara mateix la Setmana Tràgica, perquè hi ha fets que mereixen programes en concret i potser això ens serveix més per donar-nos una visió general de que realment les dones formaven part inqüestionable i necessària absolutament del moviment obrer, de fet eren la massa mare del moviment obrer.
Com te mola la metaforia de la massa mare.
I... el que fem nosaltres és relatar moments concrets que ens semblen molt, molt, molt importants.
Sí, i ens anem amb aquesta vaga tèxtil, que és del 1913. És la primera gran mobilització col·lectiva on el conjunt de la classe obrera s'alça contra la situació de sobreexplotació i discriminació que les dones patien dins les fàbriques tèxtils de Barcelona.
El detonant va ser la falta, evidentment, de cap tipus de control de temes legals, perquè recordem que això ja és entrat al segle XX i, de fet, ja hi havia lleis que asseguraven que la jornada laboral havia de ser màxim de 8 hores, que el treball nocturn femení havia d'estar regulat, però, bueno, evidentment, pues, això és el que deien les lleis i ningú controlava i els patrons feien el que els sortia dels seus ous arrugat, saps? Aquesta paradinya no trobava l'adjectiu.
Mare meva.
I, bueno...
sí, sí, que a més el seguiment...
Aquest... coronant d'una forma.
El seguiment massiu que va haver, que era com de... Van arribar a ser 63.000 persones, evidentment... La majoria eren dones, que eren les que treballaven a la tèxtil, que es van mobilitzar.
Estem parlant d'un munt de gent.
Estem parlant d'un munt de gent. Estem
parlant de la comuna d'Alcoi de 10.000 o de 15.000 persones. Estem parlant de mobilitzacions pel PA i de tal. Parlem de 5.000, de 10.000 persones. Aquí estem parlant de 60 i pico mil. És una animalada.
Sí, sí, que al final va ser una vaga superimportant. I per anar acabant amb aquest repasset per diferents moments de les insurreccions i de les vagues del segle XIX... Sí que m'agradaria parlar d'aquesta doble participació de les dones a les vagues. És a dir, em sembla molt interessant el fet que, per una banda, eren les protagonistes en les vagues de producció que on eren el sector estratègic, i de fet eren majoria, no? Com la tèxtil, les cigarreres que van parlar l'altre dia a Espanya en general...
Inclús la paperera també formaven part...
És a dir, eren... la punta de llança del tema productiu. Però clar, és que per l'altra banda, com hem estat parlant, per exemple, amb els rebomboris del pa, eren les que iniciaven i estaven més enfurismades dins de les insurreccions que tenien a veure amb el caràcter reproductiu. És a dir, quan faltava pa, quan els preus de les coses havien pujat, quan hi havia moments de crisi...
I això me mola un munt i vull tornar a recordar aquesta idea, la idea de la xarxa, perquè això és que sembla una forma d'organització pròpia de la classe obrera, no? Aquesta idea de que als estudiosos liberals i burgesos els sobte molt, que és d'on ha sortit tota aquesta gent? No, d'on han vingut? No, tu, que estaves al teu puto despatx de merda sentat i mirant el diari, pues no t'has enterat de que la gent se mou i fa coses al carrer, saps? I d'allà ha sortit la gent, i d'aquí aquesta idea de xarxa i de com el proletariat ocupa tot l'espai urbà d'una forma revolucionària.
Sí, sí.
Urbà en el sentit d'on viu, no? De la ciutat.
I podria ser que ara amb el coronavirus ja els que veus al metro... Abans també, quasi, però ara segur que és classe obrera, perquè ara els rics
ja no hi ha més,
el toc de queda és en plan, pues, no sé, me quedo a casa, treballo no sé com, però no trepitjo el carrer, saps?
Sí, d'això es tracta, jo penso, i aquesta és la crítica que hem de fer, i per això aquest moment, i per això nosaltres estem fent ràdio en directe avui, perquè no pot ser, perquè quedar-se a casa i una hòstia, tio, ja ens quedarem a casa quan...
Nosaltres estem aquí amb un estudi que ens estem tossint la cara, que
sí, sí, estem a 20 centímetres l'un de l'altre, m'estic menjant un micro que no és nostre, i dic que...
I jo crec que és un bon moment per fer la revolució també, d'alguna manera. I no només, i amb això volia acabar, que acabo com amb un dubte, saps? Que és el fet de que m'agrada, no un dubte teòric, un dubte pràctic, que és que no me'n recordo quan vaig llegir, no sé si algú que ens estigui escoltant vol, jo què sé, escriure a les mans a la massa, o per l'Instagram o pel Facebook...
Per cert, abans que acabis, que no ho hem dit ja pel pròxim programa, o per quan vulguin, Ràdio Contrabanda, telèfon 930-139-533, si truqueu ara d'aquí a mitja hora, doncs potser us l'agafem i tot, ja. Perquè estarem per aquí plegant les coses.
És, o sigui, és possible, que... i podem parlar sense que estigui a la ràdio, no?
Sí.
Però la qüestió és que amb aquestes vagues més de caràcter reproductiu n'hi havien que no se recorden perquè no es podien quantificar, però a mi em va agradar molt, i estic pensant tota l'estona, des de fa dies, on ho vaig llegir i no ho trobo, que és una vaga que havien fet les mainaderes dels burgesos. Que a mi em sembla una idea molt xunga, perquè és la idea de que ja la vaga ja no te l'està com, no? Com una mica la idea que està al·ludita de, vale, a les fàbriques, la gent que fa vaga me perille, jo que sé, el que estic fent.
El mitjà de producció, la meva
però
pasta.
Però aquí la mercaderia que te perille, si les que fan vaga són les dones i es dediquen al treball de cures...
És molt pervers,
cures,
això que estàs dient.
Em sembla superpervers, però em sembla una gran eina d'alguna
molt
manera.
Molt bonica alhora, sí, sí.
Sí, sí. I de fet això va passar i m'agradaria trobar més informació sobre aquesta vaga de mainaderes, perquè em sembla com un altre tipus de vaga, que és una vaga en lloc de l'espai públic o de l'espai industrial, com molt...
De dintre, no?
Sí,
representa la burguesia
des de
dintre.
Com el coronavirus, saps? Una vaga en plan que va entrant, tio, i a la que te descuides ja l'has cagat, saps?
Bueno, recordem el número de contrabanda, 930-139-533, per dir-ho com una persona normal, 930-139-533.
Per què ho has dit així?
No ho sé.
Acabarem aquí. També s'ha de dir que a la gent de poble ens costa molt dir els números de telèfon perquè els nostres pobles funcionen com els diem. Però bé, ens veiem la setmana que ve. Esperem que a les 9:30, 9:35, si ens apureu. I esperem que s'hagi sentit bé i que passeu una bona setmana de confinament.
Moltes gràcies. aquí un saludo dels vostres camarades contrabandistes.